Al matí, amb Raquel García. Els més petits de casa.
Malauradament, pot arribar aquell dia en què algú de la família pateixi una malaltia greu. Això pot provocar estades a l'hospital, medicació, que la persona no estigui bé o també que no pugui fer la vida normal. Com gestionem totes aquestes noves situacions amb els nostres fills i filles? Doncs avui a la secció Els més petits de casa el que intentem és buscar eines precisament per gestionar això, una malaltia greu i inesperada a la família. Bon dia, Eva Guarino.
Bon dia, Raquel. Sí, avui tenim un tema dur amb el qual tothom ens podem trobar i davant del qual podem estar ben perduts sobre com actuar, perquè és una cosa doncs, que és inesperada, no? Que no ens esperàvem. Mm-hmm. Per tant, no estàvem preparats. El millor en aquests casos és demanar consell a professionals. Per això avui hem convidat a la Sílvia Noguer, que és psicòloga infantojuvenil i directora de l'Institut Nexus de Sabadell. Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Per començar, de cop i volta ens trobem amb aquesta situació, no? Que de cop i volta algú se'ns posa malalt a la família. Què hem de dir als infants? Què els expliquem? Què ens guardem?
Primer de tot, ens hem de guardar el xoc emocional nostre propi. És a dir, quan hem de parlar amb un infant, hem de tenir nosaltres la nostra serenitat ja posada en la situació i haver superat aquest primer impacte, perquè quan ens dirigim a ells ho intentem fer d'una forma neutra. Vale? De tal forma que diguem allò que hem de dir, i allò que hem de dir sense mentides, si hem de dir la paraula càncer, o hem de dir la paraula Covid, o hem de dir la paraula leucèmia, o diguem o accident, la paraula que sigui, la diguem amb un to de veu serè. Sense aquell plor, sense aquell sanglot, sense aquells ulls, sinó això és el que ens ha passat i aquí estem, no? Això és bàsic, eh? I a més el què, sense amagar la paraula. A continuació, la següent pregunta habitual és qui ho diu, no? Com se li diu a l'infant? El més important és que sigui una persona amb la que aquest nen estigui molt vinculada. O sigui, que ell pugui mostrar totes les seves emocions sense cap tipus de vergonya. Normalment sol ser el pare, sol ser la mare. També s'aconsella que sigui en un ambient conegut pel nen. És a dir, si això és a casa, en el menjador, en aquell sofà o en la seva habitació o en l'habitació dels pares, doncs perquè ell es pugui sentir en un lloc que se sent segur, no? I que pugui plorar i pugui expressar molt aquestes emocions.
Com ens podem avançar a possibles limitacions, no? Imaginem que és el cas d'un avi que els porta a l'escola i els va recollir i de cop i volta doncs aquest avi no podrà fer això. Com ens avancem a explicar-los això?
Bueno, doncs el fet és a l'avi, no? Fixa't, fins ara, cada dia ens portava, feia, tal, no? Teníeu... Però, clar, ara de cop resulta que els metges han vist i que se l'ha d'ajudar en i que cada dia els dematins estarà més dèbil o ha d'anar fins a l'hospital. Per tant, pobre, no? No podrà estar, no et podrà portar al col, eh? Bueno, saps com ho farem? O sigui, és molt important establir de seguida la nova rutina, com es portarà a terme. Per què? Perquè aquesta persona vegi ja la resolució en aquesta situació. Llavors, doncs a partir d'ara ho farem de tal manera. I dirà, oh, però hi ha l'avi. Doncs l'avi estarà trist. Home, clar, a ell li agrada molt portar-te al col·le, com tu deus estar trist que no et pugui portar ell. Però escolta'm, li farem companyia, què et sembla? Tu voldràs anar-lo a veure? Tu voldràs que anem a l'hospital? Tu voldràs allà sentar-te i explicar-te les coses, explicar-li les coses que t'han passat avui? Tu vols que fem alguna cosa perquè tu li puguis portar? Els nens ja sabem que els encanten els dibuixos, no? I els avis els dibuixos dels nens també els hi encanten. Per tant, doncs això li farà companyia quan tu no hi siguis, no? I que bé, i l'ajudarem.
Això és interessant, eh? O sigui, parlar amb claretat, no? Amb serenor... i també doncs, a fer partícip al nen, no?, d'aquella situació que moltes vegades el que fem és els aïllem, no?
Els
no els hi expliquem, no parlem i, evidentment, el llenguatge no verbal diu molt i ells noten aquestes coses, no? Llavors...
Sí. De fet, hem de deixar també que siguin els propis nens que ens fagin preguntes. Llavors, aquests silencis, no?, d'aguantar-lo, de mirar, mentre li poses la mà al genoll o l'espatlla o li crones el cabell, convidant-lo a que vulgui saber més, a que ell pregunti. No? És important que ell pregunti perquè una persona pregunta mentre està elaborant i això vol dir que necessita créixer. no? Si no pregunta, igual està abrumat i no necessita saber perquè ja no pot amb el que ja sap, no? Una mica, a vegades amb els pares utilitzo la comparació de dir els nens són una miqueta com uns arbres petitons, no? Hem de posar primer el dit al terra, a la terra, per veure si està molt molla o no, però si reguem més o reguem menys. Mm-hmm. Però això és extrapolable als adults. És a dir, jo et deixo, jo et dic, et dono el teu temps i a veure tu què em preguntes. I si no em preguntes, no? Jo et puc dir, escolta'm, entenc com et sents, no? És que en aquests moments ens podem sentir abrumats, podem trobar a faltar l'aire. És normal que vulguis anar a la boba bobés, llavors en continuem parlant. O sigui, tot uns símptomes vegetatius que en aquestes situacions pues, ens prenen, no? I que hem de fer-li entendre al nen que és normal que això passi.
En el cas de que ens puguin preguntar, perquè pot arribar la pregunta, no? Depèn de l'edat, es morirà aquest familiar? Com ho afrontem?
No ho sabem. És dir, ens agradaria que no. Vale? De fet, fixa't, no? Els metges estan fent tot el possible i nosaltres estem ajudant en tot el possible perquè això no sigui així. Vale? Si hem d'anar veient dia a dia com anem tirant endavant. Vale? Tu voldràs ajudar també que això tiri endavant? Vale, doncs ajudem tots a que això tiri endavant.
Que és fàcil, eh? Quan ho explica la Sílvia, l'estic escoltant i penso, tan fàcil? I com de difícil és després, eh? Quan et trobes
molt
la situació.
Molt difícil, clar. Sí. El tema és aquest, no? Donar les eines per quan t'hagis de trobar en aquesta situació, perquè malauradament un dia o altre, no? Ens hi trobem.
Clar, hi ha nens inclús que llavors els que són així com més impulsius ametrallen a preguntes, no? I només volen saber si sí o si no, si sí o si no, si sí o si no. I clar, no donem a l'abast, no? I llavors a vegades els dic, escolta'm, és que és una miqueta més complicat. Vale? No és tant sí o no. Hi ha altres coses que són més complicades. No? Així també fas que l'altre, no, vagi calmant i que vagi entenent que no tenim una resposta immediata, perquè el més important és no mentir.
Clar.
I de fet aquestes notícies s'han de dir també quan abans millor. És a dir, perquè si els altres ja ho sabien fa 2 o 3 dies i a mi no m'ho has dit i com és que l'altre tal, això genera certa desconfiança, no? Cert dolor i evidentment aquí ho hem d'evitar.
I el fet de dir no ho sabem també està bé, no? Perquè tenim tendència, no?, a pensar que com que som els pares i les mares, doncs ho sabem tot, no? Però no cal que sigui així. Podem dir-los que hi ha coses que no sabem.
Hi ha coses que no sabem i si no les sabem, l'únic que podem fer és inventar-nos-les. I llavors a ells no els interessa que inventem coses que llavors no es compleixin perquè llavors ho hem traït. Per tant, el callar o dir no ho sé és el més sensat.
En el cas de que pugui ser la malaltia d'un germà, és a dir, no estem parlant d'una persona gran o d'una persona més adulta, sinó que estem parlant d'un infant, i això als nens i les nenes els hi fa com més estrany, no? Perquè podem justificar que una persona gran s'està fent gran, no? I el cos doncs, no funciona com funcionava quan era més jove, però que un germà o un amic molt amic, un cosí, jove o petit, que es posi malalt, això és més complicat d'explicar, no?
És més complicat perquè, per el que dius, les expectatives que quan un és gran pues, ja li toca, no? Ens anem fent la idea, però que de cop pugui sorprendre'ns a un més petit i que aquest més petit pues, pugui tenir la mateixa edat o una edat similar al nen, vol dir, a mi també em pot passar, no? I per què a mi sí i a l'altre no? O al revés, no? Per què a l'altre no i a mi sí? No? Aquestes són preguntes en les que hi ha molts nens que xoquen i costa. I llavors és molt important anar molt més a nivell psicoinformatiu, no? De dir, quina malaltia té? Com funciona aquesta malaltia? Anem a veure, no? Moltes vegades els propis metges, no?, tenen diferents folletos informatius de com funciona la malaltia, de què és el que requerirà per millorar, i llavors és entrar en aquesta informació. Doncs mira, les seves cèl·lules, tal qual, i per ajudar-les farem això, farem allò. Les teves cèl·lules estan bé, són les d'ell, no? Anem a ajudar-lo amb les seves cèl·lules. I aquí és una miqueta com diferenciem el fet de que li hagi pogut passar l'altre i a nosaltres no. Bueno, doncs les cèl·lules, no? I aquí ens quedem amb un terreny una miqueta neutre. Perquè moltes vegades les altres pors que tenen els nens és si ells han fet alguna cosa,
clar,
no? I això és perquè jo l'altre dia, quan va caure, li vaig donar un cop, o perquè jo... No. I això és una cosa que hem de deixar molt clara, que ells no hi tenen cap tipus de culpabilitat aquí, que ells no hi han decidit absolutament res i que aquestes altres qüestions que estan dient pues, tenen altres repercussions, però no amb aquestes cèl·lules o no amb aquesta malaltia en concret. I això sí que és una cosa molt a intentar-ho treballar molt aviat, que els nens no se sentin culpables, perquè sempre atribuïm, no? Sempre busquem, i és més fàcil atribuir-los a nosaltres que una altra cosa, no?
Pot ser que veiem, al cap d'un temps, no, de que hagi passat això, canvis de comportament en aquestes criatures, no? Que fan alguna cosa estranya, per exemple, que tenen malsons a la nit.
Sí, si l'impacte emocional ha sigut important, doncs llavors veus que hi ha nanos que es poden refugiar una mica amb allò, amb aquella incredulitat, no? No pot ser, m'estàs enganyant, no? I això pot crear com certa ira o certa irritabilitat, no? Uh-huh. O aquells nens en què, també sense acceptar-ho, però lloc des de la ràbia ho fan des de la tristesa, doncs es quedin com més tancats a l'habitació, o més sense parlar, o sense saber què dir, sense saber què fer, val? Uh-huh. Poden tenir crisis de plor, també, que tot plegat el trobis plorant en una habitació i que dius, mira, no? En aquell moment o fa setmanes que no, i ara resulta que està aquí plorant. Mm-hmm. No? Llavors, en aquests moments, els hem d'ajudar molt a fer-los entendre que aquestes respostes són molt normals en aquesta situació, que és anormal. No? En el fons, en els nostres ulls, tenim un foradet a cada un perquè hi surtin llàgrimes i això ens fa sentir bé per alliberar aquella tristesa o aquells sentiments que tenim. Per tant, si ells els expliquem així i veuen que nosaltres també plorem i que alliberar la tristesa és una cosa que ens ajuda, doncs tampoc se n'amagaran, no?, que ells puguin plorar. I això és una cosa que, bueno, que hem d'anar acompanyant. Hi ha nens que reaccionen molt ràpid, n'hi ha que reaccionen massa tard, no?, quan penses que, bueno, doncs no ha reaccionat. Llavors ve la caiguda i dius, buah, doncs és que ara les coses ja estan com molt passades i ara com recollim això quan ja no hi ha una sintonia en aquesta situació per part de la família o per part de l'escola o per part de...
Llavors hem de tenir més escolta, no? Perquè suposo que cada nen és un món, no? Gestionarà d'una manera diferent aquella situació, fins i tot l'emoció, com explicaves ara, pot ser diferent, no? El que no hem de fer és, doncs, això, doncs, tancar aquella emoció, no? Sinó que surti, que realment tinguin el seu espai.
Sí, i per saber això, moltes vegades va bé comprovar què és el que han entès ells la situació, no? Quina mm-hmm. percepció n'han tingut d'això, no? Escolta'm, has entès, no? Veus-lo, què creus tu que està passant, no? Per què creus que tots estem, no? I que ell et pugui dir, doncs, què en pensa, o com ho ha viscut, o què és el que ha entès. Llavors, això serà una molt bona senyal de veure en quin procés es troba el nen, no? De si ho està encaixant, o està fabulant, o està... Perquè el que és important és que tot allò que li diguem sigui molt real i que intentem fer tocar de peus a terra, perquè la realitat pot ser molt dura, però la seva imaginació pot ser devastadora. Clar. Llavors, tot allò que no dius, si ell ho ha d'imaginar, imagineu-vos el que pot imaginar. Per tant, és, no, què has entès? Com et sents? No? De què tens ganes? Fixa't, a partir d'ara, doncs, el que haurem de fer, i ho enfrontarem així, no? És ja buscar aquesta resiliència, de dir, després d'aquesta situació, els canvis seran, no? I jo què faré i tu què faràs? Per tant, continuem, malgrat estiguem en aquesta situació. Què fem ara?
No sé si vosaltres, els psicòlegs, heu detectat, potser, doncs, que els nens i els joves d'avui dia els hi costa més acceptar segons quina situació. No sé si a vegades no en parlem o protegim massa els nens i potser això després té una conseqüència, no?, a l'hora de gestionar totes aquestes frustracions o inseguretats o pors.
Home, jo aquí us diria que a vegades som més els adults que ens frustra tenir un nen trist o plorós o frustrat o enfadat i que som nosaltres qui no tolerem que un nen, amb tots els recursos que tenim, pugui estar en aquesta situació. I dius, però és que les emocions no les podem amagar. És a dir, no podem amagar les negatives sense amagar també les positives. Llavors, si no tenim emocions, què tenim, no? Hi ha pares que t'expliquen situacions, bueno, doncs molt importants a casa i dius que el nen està trist. I clar, moltes vegades, no, una miqueta així relativitzant, me'ls quedo mirant i els dic, us imagineu que estigués alegre en aquesta situació? Que bé que està trist, mm-hmm. vale? I ell, com nosaltres, ha de tenir el seu espai i el seu temps. I estar trist és bo. El que no és bo és que llavors se'ns allargui amb el temps o continuem... O sigui, que aquesta tristesa se'ns allargui i malmeti les nostres àrees. Les nostres àrees és el rendiment escolar, el passar-nos bé amb els amics, el sentir-nos importants amb la família o sentir que nosaltres valem. Mm. No? Quan aquestes quatre àrees, que són les de l'autoestima, veus que fluctuen i que tot ve arrel de... Llavors és quan hem d'intentar actuar. Però una mica els psicòlegs amb això... Jo intento, com a mínim, dir, escolta, nosaltres som una mica com els bombers, no? Que tu et facis una assegurança escolar em sembla molt bé, però fins que no hi hagi foc, no sé si... Perquè, clar, si la persona ja s'ho sap gestionar, que bé, no? Que es quedi ell mateix amb la seva pròpia medalla, no? I moltes vegades, annexos, hem fet això, de dir, escolta'm, no és que no et vull veure, perquè ho estàs fent tan bé que, mira, si vols, d'aquí 2 mesos vens i m'ho expliques, o si vols, d'aquí 10 dies o d'aquí 1 mes i vens... La necessitat que digui el nen, vens i m'ho expliques de com ho estàs fent tu, però és que ho estàs fent tu, eh? Mm-hmm. Perquè, bueno, el fet de veure que un passa per una situació difícil però que és capaç d'aixecar-se'n, Això, no?, a tots ens fa pujar l'autoestima i el nostre propi autoconcept i sentir-nos més segurs. No?
I és un aprenentatge de vida, també.
Evidentment.
Perquè, malauradament, passaràs per aquí diverses vegades a la
sí,
vida.
Sí, i no és evitable.
Ni no és evitable. En quant a edats, és diferent si ho hem d'explicar amb un nen de 2 o 3 anys o amb un de 10?
Sí, és molt diferent. Un nen de 2 o 3 anys... A part que es creurà piejuntilles allò que li diguis, no?, i que s'ho agafarà com una veritat absoluta, no farà masses preguntes. I un cop li has dit i un cop ell s'ha distret amb una altra cosa, doncs allò ja no està en el seu pensament d'una forma permanent. No? És més volàtil en aquest sentit. Li canvies l'ambient i li canvia l'estat d'ànim. A un nen de 10 anys, aquests ja diferencien molt el que és la realitat de el que és la ficció, no? I les preocupacions de futur també ja en poden tenir moltes. I ells mateixos es qüestionen, no? I ells mateixos volen saber. I encara que no estiguin a l'hospital o no estiguin a casa, no estiguin sentint aquesta conversa, ells poden estar a l'escola a mitja classe de matemàtiques i estar-li donant voltes a tota aquesta situació, no? Per tant, sí, i amb un nen de 10 anys li has de mirar molt als ulls i dir, escolta'm, i què et preocupa? I com ho portes? I com ho veus? No? I a vegades és divertit perquè entre germans faig la pregunta inversa, no? Li dic, escolta'm, i el teu germà en què creus que està preocupat? I llavors és divertidíssim perquè segons el germà, si la preocupació dels altres germà i de l'altre germà m'explica la preocupació del primer i llavors puc veure entre ells, no?, què és el que cada un aguanta de l'altre, no? Llavors és...
I de què es parla, no? Perquè
exacte,
a vegades quan no hi ha els pares davant, no?, de què es parla?
Evidentment, diuen moltes més coses que davant d'un adult.
Es poden obrir molt més, no?
Sí.
Què és el que passa si, per exemple, és el nen qui pateix, doncs, aquesta malaltia greu?
Enfocar-la exactament igual. Escolta'm, recordes aquell mal de panxa o aquell cansament o aquell... i que el metge va voler que miréssim i que féssim aquella analítica, tot i que no ens va agradar i tal. Mira, aquí posa l'analítica que els glòbuls vermells, els glòbuls blancs, tal. I el metge ens recomana que per millorar això hem de fer doncs, que els dilluns prendrem aquesta medicació, que els dimecres anirem a l'hospital i tal. Però no et preocupis perquè la professora, vale, doncs jo li passaré una nota i li firmarem que em conforma el dilluns i el dimecres, doncs igual faltes una estona a classe, o que no et facin fer gimnàstica si aquell dia estàs cansat, o que... Vale? I poder-li dir el nom, no?, dels símptomes aquests mèdics, i si llavors realment s'acaba englobant amb una malaltia, amb un nom, som nosaltres que li hem de dir. No se n'ha d'assabentar per un metge, o no se n'ha d'assabentar perquè un amic al col·li ho ha dit. No? Llavors, clar, per això, fixeu-vos l'important que és que l'adult que estigui allà aguantant aquesta situació emocional estigui serè o hagi pogut pair primer ell abans de...
I com es tracta això a l'escola també? Perquè els companys de classe també és important, no?, el que diguin i el que no diguin.
Sí, normalment les escoles, els professors, abans d'incorporar un nen, no?, pues que acaba de passar per un procés de malaltia important, o quan se sap i la cosa ja està més estabilitzada, es fa acompanyament a tot el grup classe, no? De dir, escolta'm, pues la setmana que ve el nen aquell començarà a faltar a classe, o veureu que està més cansat, o veureu que tal, li han trobat una malaltia, entre tots l'hem d'ajudar, o sigui que sí que es fa aquest acompanyament a nivell de grup, però llavors també vas mirant nen per nen com li afecta això a ell, no? I en els pares també se'ls avisa, escolta'm, a l'escola aquesta tarda, que sapigueu, que parlarem de tot això, a veure quines preguntes us fan a casa, a veure com els veieu, és normal que estiguin neguitosos, és normal que puguin tenir mals sons alguna nit, és normal que... Vale? Perquè els hem de donar un temps per encaixar.
Hi ha algun llibre que ens pugui ajudar a passar millor aquestes situacions?
A veure, jo en quant a malalties concretes us remetria sempre a el que són les fundacions, les associacions en concret per una malaltia determinada, perquè tindran sempre aquells folletos o aquells llibrets o contes molt específics per aquella malaltia en concret, no? I tot el tema aquest psicoeducatiu el que fa és ajudar-nos a entendre, a informar-nos i anar païnt mica en mica. Llavors, en quant a clar, fer un conte per cada una de les malalties, això ho recullen les associacions. Sí que tenim molts contes que ens parlen sobre la mort, no? O una possible mort. Llavors, bueno, per exemple, hi ha una pàgina web que jo em quedo meravellada perquè en plena pandèmia en tenia, no sé si eren 58 o 59 de contes, i ara ja en té 87, no? Que és la nativergada.com, i tens allà tot llistat, tots els contes que toquen aquest tema de la mort. Clar, d'aquests contes n'hi haurà alguns que a nivell de famílies els agrada més un tipus de filosofia o un altre, llavors es tracta que primer l'adult, a nivell de biblioteca o així, també els pugui fullejar una mica i dius, mira, doncs sí, és la manera que a casa, no?, o en ho entomem o ho veiem així, no? I les biblioteques d'aquí a Sabadell tenen també minicatàlegs temàtics, vale? És a dir, de la mateixa manera que hi ha del ciberbullying o hi ha dels trastorns alimentaris o hi ha també de temes de la mort. Llavors, les pròpies biblioteques hi ha, a més bé estan comunicades en xarxa totes, els llibres que tenen. Llavors és qüestió de donar-li una miqueta una pinzellada o mirar-los abans per veure què expliquem al nen. Perquè no tots ho enfoquen igual i no cada família ho viu igual.
Que al final, quan expliques el conte, has d'estar en línia amb allò que estàs explicant. Si no, no t'ho creus i l'infant tampoc no s'ho creu, no?
Totalment. Exacte. Vosaltres, annexos, heu trobat, heu detectat doncs, això, que també doncs, a vegades venen les famílies doncs, preocupades per aquests temes, de com enfrontar doncs, això, la malaltia, una mort, o fins i tot ara, no? En aquest context, aquesta pandèmia que vivim.
Sí, quan morts accidentals d'algun dels pares, no? O morts perquè els pares han estat en processos de càncer, això, amb vius, no? Quan ja són més amb nens, ja no ho vivim, ja no ens arriben. Uh-huh. És a dir, des del mateix servei de pediatria, ja és una cosa que s'interconnecta amb els serveis de psicologia més públics, i aquí ja donen més sortida a tot això, i ja els hi donen un espai, no? I un camí a anar fent. Però quan és l'adult el que falla, o els avis, o així, o en pandèmia, no?, que hi ha hagut mm-hmm. moltes morts d'avis, doncs sí, aquí n'hem vist.
I, Sílvia, per acabar i per tancar avui la secció dels més petits de casa, quan hauríem de demanar ajuda?
Bé, a veure, hauríem de demanar ajuda un cop hem passat aquell plaç de xoc, no?, i veiem que els símptomes de no acceptar, d'irritabilitat, de no dormir, d'enfadar-nos per qualsevol cosa, d'estar al racó plorant, el no voler-ne parlar, o estar sempre fent les mateixes preguntes, sobrepassa 3, 4, 5 dies, sobrepassa una setmana. Quan això dius, escolta'm, si això no va menys, no?, hem de consultar, hem de veure en què més el podem ajudar o en què s'ha quedat trabat o què és el que no ha entès prou bé que l'ajudi a acabar de fer el procés. Però no hi ha una data estricta, eh? És molt dir, tots tenim el nostre tempo, hi ha gent que és molt ràpida, hi ha gent que és molt lenta, i dintre aquest període, entre 3 i una setmana o 15 dies amb molt estirar, ha d'haver-hi moviment. Si està la cosa igual d'estancada, hem de veure què és el que està passant.
Un plaer, com sempre.
Gràcies.
Escoltar-te, com sempre també. Eva, ens retrobem d'aquí 15 dies.
Moltes gràcies, bon dia.
Que tingueu bon dia, gràcies.